Media. Molt bona tarda. Les quatre llibreries de proximitat de Sant Cugat, Paideia, La Salvatge, El Pati de Llibres i El Celler de Llibres parlen a les portes de Sant Jordi amb Cugat Mèdia sobre la situació actual per la qual passen i com veuen el món editorial del moment. Tots quatre, totes quatre, tenen dues coses molt clares, que Amazon és el principal problema per a la subsistència del petit comerç i que ells ofereixen quelcom que ningú més pot donar al client un tracte humà proper i, sobretot, que aconsella un punt fonamental en la venda de llibres. Així ho defensa Sergi Martí, llibreter i copropietari de la llibreria Paideia.
Tots sabem com són les cadenes de distribució. Els petits sempre tenim el problema de que no podem fer força contra els gegants, com tots coneixem, com Amazon i de més. També ens diferenciem per poder tenir un tracte de proximitat, de donar un assessorament al client que no podrà fer mai una intel·ligència artificial ni una màquina, i creiem en el que fem i podem donar valor sempre a això. Evidentment, doncs, és difícil.
Un punt de vista que comparteix Roger Grífols, de La Salvatge.
Un dels grans, potser, actius és el tracte, que això és una cosa que suposo que la gent també s'anirà adonant quan cada cop quedi menys comerç local. Penso que és important que vendre llibres no només és vendre un producte, sinó que també és com recomanar, no? Hi ha clients que et venen ja directament, que saben el que volen, però hi ha altres que els hi fas un servei també prescriptiu, no? Com si diguéssim que és com si les receptes vas al metge i et recepten alguna cosa, no? Doncs aquí et recepten llibres.
Montsoler, del Pati de Llibres, destaca les amenaces, però les considera suportables.
Amazon ja és un fantasma que hi ha allà, que sempre ens ha donat pel sac, però vull dir que ara no ens afecta més que mai. Al contrari, jo crec que la nostra feina cada cop està més en valor, perquè l'única manera de distanciar-te d'aquests grans és fer valdre el que tu fas, i el que nosaltres fem no t'ho farà mai ni un Amazon ni un Abacus. I Abacus sí que afecta, com la Casa del Llibre al centre comercial, però, per altra banda, tant la Casa del Llibre, però sobretot Abacus, aquí a Sant Cugat, que té la secció de llibres, per mi la tenen caòtica i molt mal gestionada, no ens fa tan mal, que ens fa mal, però no d'una manera escandalosa.
Un punt de vista, però, més diferent i contrari és el de Pablo Jiménez, del Celler de Llibres, que passa per un moment molt delicat i que per primera vegada també a la història no sortirà per Sant Jordi.
La venda per Amazon, perquè, bueno, doncs, vam passar una pandèmia, la gent va descobrir Amazon en bloc. Per una altra banda, el fet de que els grups editorials, que cada vegada són més grans grups, potencien de manera descarada i òbvia a les grans superfícies o grans grups de llibreria, com pot ser un Carrefour, un Abacus, com fa Planeta amb les seves botigues que són la Casa del Llibre. És a dir, la Casa del Llibre no és res més que el braç armat de Planeta per vendre llibres. Tot això, evidentment, juga en contra del petit comerç.
I és que la facturació durant la Diada de Sant Jordi, que és demà, suposa en general per les llibreries de Sant Cugat menys d'un 30% de la facturació anual. I com dèiem, demà és Sant Jordi i Cugat Mèdia tornarà a viure la Diada de Sant Jordi des del cor de la plaça d'Octavià, l'epicentre de la festa a Sant Cugat. A les 4 començarà el Connectats de Carme Reverte, el programa de la xarxa que emeten conjuntament les ràdios locals de Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Castellà del Vallès, Badalona i el Prat del Llobregat, i que comptarà amb connexions en directe des de les 6 ciutats per copsar com estan vivint la Diada. Quan acabi el Connectats, a les 6 començarà un programa especial d'una hora i mitja amb continguts exclusivament santcugatencs, presentat també per Carme Rebete, acompanyada per Alba Triador. Entrevistaran a dos autors novells de la ciutat, com el company Joan García de Cugat Mèdia i Anna Moreno Alcázar. Hi haurà l'actuació també del tenor local Marc Sala i es revelaran els guanyadors del concurs de microrelats organitzat pel mitjà públic de la ciutat, i tot amanit amb diferents connexions per la plaça d'Octavià per saber com viuen els santcugatencs aquest dia tan especial. I precisament també és notícia avui que el santcugatenc Daniel Romaní ha rebut aquest dissabte el 41è premi Cadaqués de Carles Rahola. El reconeixement posa en valor l'article Els oficis del mar, patrimoni marítim del cementiri de Cadaqués, que el periodista santcugatenc va escriure al diari Ara l'estiu de l'any passat. El guardó té una dotació de 1.000 euros i una obra de l'artista Josep Moscardó. Moment ara d'obrir la plana política. I és que a partir d'avui dilluns ja es pot rebre per correu certificat la documentació per exercir el vot per correu. El termini per votar per aquestes eleccions del Parlament del 12 de maig finalitza el 9 de maig. La documentació s'haurà d'entregar presencialment a una oficina de correus. Les persones que encara no hagin fet la sol·licitud de vot per correu ho poden fer fins al 2 de maig per via telemàtica, amb certificat electrònic o presencialment, amb el document nacional d'identitat, passaport o carnet de conduir. Tota la documentació ha de ser original. I ja es pot consultar el cens electoral per a les eleccions europees, així com els col·legis on votar el 9 de juny. Un total de 67.114 encoatencs estan cridats a les urnes, un miler més que les eleccions del Parlament de Catalunya del 12 de maig. De fet, els col·legis electorals habilitats per a les eleccions europees són els mateixos. La consulta del cens es pot fer també de forma presencial a l'Ajuntament, al telèfon 010 i a través del web del consistori. En cas d'error, es poden presentar reclamacions fins al 29 d'abril, de forma presencial a qualsevol oficina d'atenció ciutadana de Sant Cugat. Les persones que vulguin votar per correu poden sol·licitar-ho fins al 30 de maig a l'oficina del cens electoral. De les 67.114 persones del municipi que tenen dret a vot a les eleccions europees, 66.119 són de nacionalitat espanyola i 995 són comunitaris. I avui dilluns centrem també la nostra informació en la plana esportiva. I és que Sant Cugat s'ha convertit aquest cap de setmana en el Centre Europeu de l'Esgrima Infantil, amb més de 350 participants vinguts de tot el continent europeu al pavelló de la Guinardera. A l'Esgrima, Sant Cugat ha organitzat per segona vegada consecutiva la 12a edició del Torneig Sant Jordi, prova puntuable per al Campionat d'Espanya. La competició s'ha dividit en les modalitats de floret, sabre i espasa. L'entitat santcugatenca ha sumat 2 anys de vida a la ciutat i té una 60a d'esportistes. El president del Club Santcugatenc, Miquel Ojeda, ha apuntat que la competició està consolidada. Són declaracions a Cugat Mèdia.
La consolidació d'aquesta competició, ara ja tothom valora molt que la competició es faci a Sant Cugat, la instal·lació és magnífica i la ciutat també s'adapta molt bé per rebre tots aquests participants que aquest any han estat 350 amb les seves famílies, per tant un número considerable.
Tots els participants han de ser menors de 15 anys i a partir d'aquí ja poden disputar aquest prestigiós torneig. El pavelló de la Guinardera ha quedat dividit en nombrosos espais de combat per aquesta prova. Els participants s'havien de preparar molt bé tota la indumentària per quedar ben protegits. A partir d'aquest instant calia que el jutge mesurés l'arma i després ja podia començar la competició. L'esgrima és un esport on la coordinació i el moviment entre cames, peus i tronc superior són fonamentals. Sobre la pista s'ha vist un alt nivell, amb esportistes vinguts de França, Holanda, Irlanda, Alemanya, Portugal i Romania. En finalitzar cada combat, màxima esportivitat entre els dos participants, entre tots els participants. Un torneig que ha exhibit el bon estat de forma de l'esgrima internacional. També és notícia en la plana esportiva el primer equip femení del júnior que ha superat per 4-1 el tennis, el RC Tennis en la jornada 17 de la Lliga Iberdrola. Les de Guille Carnicer sumen un nou triomf que les permet mantenir-se en la primera posició de la Lliga regular, això sí, empatades a punts amb el Club de Campo madrileny. La propera jornada les santcugatenques s'enfronten al Polo, que és el tercer classificat. I el segon equip masculí, d'altra banda, de la West, té a tocar l'ascens a primera catalana després del vital triomf per 78-63 davant el Sant Pere de Terrassa, que és el segon classificat a la jornada 23 del grup 4 de la segona catalana de bàsquet. Els santcugatencs es converteixen en el nou líder del grup després de superar contundentment l'equip agarenc que arriba al Papú com a primer classificat. A falta de 3 jornades per acabar la competició, els vermell i negres tenen un triomf de marge sobre el tercer classificat i rebran la propera jornada el bàsquet Pia Sabadell, 6è classificat. I el femení del Sant Cu ha imposat la seva qualitat i físic al Fundació Terrassa Futbol Club a 1906. Ho ha fet aquest dissabte en el partit corresponent a la 27a jornada de preferent. Les vermell i negres han golejat per 4-1 les agarenques en un partit on les diferències entre els dos conjunts s'han posat de manifest. A la segona part, sobretot, Rubén Hurtado és el tècnic de les santcugatenques.
La primera part sí que elles, amb energia, sí que ens feien molt perill, però la segona part, quan han baixat una mica les forces, sí que ja hem dominat moltíssim la segona part. I penso que el resultat s'ha quedat bastant curt, perquè la seva portera ha tret 3 o 4 ocasions molt clares que podien haver sigut més gols.
Amb el triomf i amb la jornada tancada, les de Rubén Hurtado ocupen la 5a posició amb 47 punts i empatades amb les quartes, que és l'Escola Futbol Mataró. Diumenge, les santcugatenques, que porten 7 jornades sense perdre, visiten el camp de la Roca Penya Blanca Blava. Penya Blanc Blava, volíem dir, equip de mitja taula. Més esports, l'infantil A del Sant Cugat Futbol Club també ha aconseguit l'ascens a divisió d'honor, màxima categoria del futbol base. L'equip dirigit per Ivan Partegas i Kemo Hante han assolit la fita després de superar el Sabadell per 8-0 quan falten 4 jornades per al final de la competició. Els santcugatencs buscaran proclamar-se campions del grup 3 de preferent infantil la propera jornada al Camp del Barberà, Andalusia. Aquesta serà la segona ocasió al Club Vermell i Negre que un infantil tindrà representació a la divisió d'honor. A més, a causa d'un canvi de format en la competició, el sub-13A també disputarà la màxima categoria. I l'ascens de l'infantil masculí del Sanco a divisió d'honor màxima categoria catalana, la cursa de marxa de muntanya transfronterera a Cap de Rec, el torneig de Sant Jordi d'Esgrima i el final de temporada de la jugadora santcugatenca de vòlei de l'Aris, Ariadna Priante, són els protagonistes del programa radiofònic que es porta en marxa d'avui dilluns. L'entrenador de l'infantil del Sanco, Ivan Partegas, el director de la transfronterera Cesc Mullerat i el director de l'Esgrima Sant Cugat, Miquel Ojeda, i la jugadora de vòlei, Ariadna Priante, han participat en aquest programa, que el poden tornar a escoltar a les 3 i a les 6 de la tarda. Ara és moment de l'Infopodcast del dia.
Infopodcast, l'esport a Sant Cugat.
Us parla Joan García. Avui parlem d'una marxa pels Pirineus de casa nostra. Us parlem de la 17a edició de la Transfronterera Cap de Rec, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat, on els participants poden gaudir de natura, poden gaudir també d'una marxa llarga de 49 quilòmetres o d'una curta de 30. Les inscripcions s'obren el 29 d'abril, però avui us donarem a conèixer què podeu trobar en aquesta cursa referent en el panorama català. Des del 2019, aquesta prova passa a dir-se Transfronterera Cap de Rec i conserva la denominació Memorial Narcís Castanyer, en reconeixement al que va ser president del Club Muntanyenc Sant Cugat i membre fundador i actiu participant d'aquesta marxa que es va deixar la tardor de 2014. Imatges, sens dubte, referents. La marxa llarga de 49 quilòmetres ja forma part del circuit català de caminades de resistència. Per contra, la curta també es pot fer. Però nosaltres volem conèixer qui pot fer aquesta cursa, què poden trobar els participants i, sobretot, com gaudeixen de la natura. En Cesc Mullerat és l'organitzador d'aquesta cursa. I el primer que hem de dir és, tothom pot fer aquesta cursa?
O sigui, quan dic preparat vol dir que has de tenir un mínim d'actitud i aptitud, o sigui, un mínim de forma física i un mínim d'experiència amb aquest tipus de caminades, marxes.
Una cursa on els participants també rebran diferents guardons. Un d'ells és, sobretot, el dels avituallaments. Són un total de 7, un diploma commemoratiu. Però, a banda d'això, què ens podem trobar a la Transfronterera Cap de Rec?
Sí, bueno, n'hi ha diverses. Vull dir, se surt a les 6 del matí i aleshores surts tenint tot el cadí que surt el sol, que l'estàs veient, després ja vas entrant... Són imatges molt alpines i molt paisagístiques. I és una marxa que té molta aigua, vull dir, perquè també travessa zones que hi ha molt riu, molt rierol i alguns estanys.
Sortida a Cap de Rec, tornada a Cap de Rec i passant, per exemple, per refugis de l'Illa, el Prat Xuxirà, el Font de la Closa... I què significa aquesta Transfronterera Cap de Rec?
Que està dins del circuit català de la Copa de Caminades de Resistència i travessem uns llocs de la Cerdanya i d'Andorra i il·lusionats moltíssims perquè és una caminada marxa molt, molt, molt maca.
Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.
Gràcies, Joan, per aquesta informació sobre la Transfronterera de Cap de Rec, un infopodcast que poden tornar a escoltar també al canal de Cugat Mèdia de YouTube. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 22 d'abril de 2024. Gràcies per la seva atenció i que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Infopodcast. L'esport a Sant Cugat.
Us parla Joan García. Avui parlem d'una marxa pels Pirineus de casa nostra. Us parlem de la 17a edició de la Transfronterera Cap de Rec, organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat, on els participants poden gaudir de natura, poden gaudir també d'una marxa llarga de 49 quilòmetres o d'una curta de 30. Les inscripcions s'obren el 29 d'abril, però avui us donarem a conèixer què podeu trobar en aquesta cursa referent en el panorama català. Des del 2019, aquesta prova passa a dir-se Transfronterera Cap de Rec i conserva la denominació Memorial Narcís Castanyer, en reconeixement al que va ser president del Club Muntanyenc Sant Cugat i membre fundador i actiu participant d'aquesta marxa que es va deixar la tardor de 2014. Imatges, sens dubte, referents. La marxa llarga de 49 quilòmetres ja forma part del circuit català de caminades de resistència. Per contra, la curta també es pot fer. Però nosaltres volem conèixer qui pot fer aquesta cursa, què poden trobar els participants i, sobretot, com gaudeixen de la natura. En Cesc Mullerat és l'organitzador d'aquesta cursa. I el primer que hem de dir és, tothom pot fer aquesta cursa?
O sigui, quan dic preparat vol dir que has de tenir un mínim d'actitud i aptitud, o sigui, un mínim de forma física i un mínim d'experiència amb aquest tipus de caminades, marxes.
Una cursa on els participants també rebran diferents guardons. Un d'ells és, sobretot, el dels avituallaments. Són un total de 7. Un diploma commemoratiu. Però, a banda d'això, què ens podem trobar a la Transfronterera Cap de Rec?
Sí, bueno, n'hi ha diverses. Vull dir, se surt a les 6 del matí i aleshores surts tenint tot el cadí que surt el sol, que l'estàs veient. Després ja vas entrant... Són imatges molt alpines i molt paisatgístiques. I és una marxa que té molta aigua, vull dir, perquè també travessa zones que hi ha molt riu, molt rierol i alguns estanys.
Sortida a Cap de Rec, tornada a Cap de Rec i passant, per exemple, per refugis de l'Illa, el Prat Xuxirà, el Font de la Closa... I què significa aquesta Transfronterera a Cap de Rec?
Està dins del circuit català de la Copa de Caminades de Resistència i travessem uns llocs de la Cerdanya i d'Andorra i il·lusionats moltíssims perquè és una caminada marxa molt, molt, molt maca.
Infopodcast, una coproducció de la xarxa i de Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Something bad, you gotta wanna keep your all. for a party for a bunch of children. Well, all the while, the slime was under the building. So they packed up and moved, got a grip, came equipped, grabbed their proton packs off the back, and they split. Find out about a beagle, the master of evil. Trying to battle my boys? That's not legal. They're in control.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. música a Ràdio Sant Cugat.
I heard you went out today, even though you said you were a little sick. You were always looking for someone to play, and that is lame, oh so lame. I saw this from a mile away, it didn't for a second blow my mind away. You were like a movie, but all movies end, they'll end. Though you said that every single day felt like Valentine's, and every single skin felt like my world. I climbed to the top and fell, broke the ground and went straight to hell. Yes, I acted like a child, but you did as well. You let me melt through the sink. We had no time to complain, and all the hate started gaining weight. You would always hesitate, I'd go insane. I still remember when you said every single day felt like fun's high.
Every single day.